Què tal? Molt bona tarda. Salutacions cordials. Encetem nou any esportiu a la sintonia de Ràdio Maricel, com sempre, en companyia d'Antoni Muñoz. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
2013, nou any esportiu.
Nou any.
Ja en són uns quants.
Ja portem uns quants, eh?
Aquest cap de setmana que reprèn la competició esportiva després del parèntesi nadalenc i ho fa, com cada any, amb la mitja marató de Sitges.
Sí, sí, sí. De fet, per nosaltres ja tradicional, una mitja marató la que portem molts anys... Que...
No les hem viscudes totes evidentment, no, perquè en són 30.
Però quedava poques, eh?
Però déu-n'hi-do, sí, probablement... Unes 20 o així?
Sí, unes 20, sí, sí, unes 20 edicions, o 21 o 22.
Sí, eh? Sí, déu-n'hi-do.
Perquè tenim experiències molt, molt, molt interessants que ja no es viuen com abans.
És evident, és evident.
Sobretot aquella vegada que anava plouent, que feia molt de fred, que els atletes picaven al nostre cotxe, te'n recordes,
sí,
no?
Sí, 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 sí.
Doncs hem tingut experiències molt interessants.
Com es diu en aquests casos, les hem viscut pràcticament de tots els colors, amb més bon temps, amb mal temps, amb fred, és normal, estem a ple mes de gener i els atletes probablement han de suportar les baixes temperatures. Però bé, sí. En qualsevol cas, amb la persona amb qui conversarem aquesta tarda ens ajudarà una miqueta a recordar, no? Perquè suposo que en Jordi Ballesteros té records d'aquelles primeres edicions de la mitja marató de Sitges. Jordi Ballesteros, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal?
Bé, bueno, una altra vegada, aquí estem, aviam què tal, com surt aquesta 30a edició.
Déu-n'hi-do. Quins records té Jordi Ballesteros, especialment, d'aquelles primeres curses?
Home, el que deia dels inicis, no? Tens bon record perquè, bueno, del com va començar, no? De com es va confeccionar aquella mitja marató amb el bar de la Fita, el bar del Xavi.
Amb el Xavi García, sí senyor.
García, que va ser el pioner de tot això, que, bueno, amb un grup de fondistes, quan hi havia d'entrenador el Josep Padilla, que, bueno, van decidir de fer una mitja marató perquè era l'època del boom quan començaven a fer proves, sobretot la mitja marató, per ser una de les més antigues Sitges, no? Després de la de l'Espirall. Uh-huh. Vull dir que, home, són 30 edicions, vull dir, es diu ràpid, són 30 anys de mitja marató. I hem passat de tenir 200 i pico corredors quan vam començar a tenir els 4.000 que tindrem aquest any i, bueno, això és un èxit total, bueno, un èxit i ja dic, una evolució.
Com gairebé totes les coses sempre neixen per la voluntat d'algú i en aquest cas, com comentava sí, Jordi, hi havia la voluntat d'un grup de persones amb mans de l'atletisme.
Sí, un grup d'atletes de la secció del Club d'Atletisme Sitges, va fer una sessió de gent que es va enfadar al Vilanova i va fer un club aquí a Sitges i encapçalada per aquest senyor, pel Josep Padilla com a entrenador i pel Xavi García com a pioner, que va ser molts anys el director de la cursa i el que portava... Uh-huh. La mitja marató.
Clar, res a veure amb aquelles primeres edicions amb el que, com deies, no, també fa uns moments amb ara.
Abans era molt més d'això, era el voluntariat inclús era molt més d'això, era gent casolana que nosaltres anàvem a ajudar i a col·locar nosaltres les pancartes. O sigui, tot això que fa l'empresa, això ho fèiem nosaltres abans, no? Aixecàvem-nos a primera hora del matí, perdona, i a muntar una miqueta el que són el tema pancartes, el tema de publicitat, que és on teníem la font d'ingressos, i després inclús es posàvem a la corra, perquè molts d'ells, com el Triviño, tota aquesta gent, que José Antonio Ramírez, el Francesc Vina mateix, jo mateix, i després la corríem.
Clar, clar. Ja no era organitzar només, sinó participar.
Era a casa i et feia gràcia, i bueno, mira, però és que clar, el resultat no era bo, perquè clar, després del pallès que t'havies fotut pujant per les palmeres per penjar la publicitat i tot això, ara, bueno, afortunadament ho fa una empresa... Tot va molt més d'això, home, és d'agrair, que el voluntariat que tenim, perquè són els que fan la tasca difícil, no?, de tallar carrers, de donar suport amb els corredors, als acompanyants, tot això, home, que això sense voluntari seria impossible, vamos.
És evident.
Però que, bueno, i potser s'ha multiplicat, clar, abans per 200 persones, potser amb 15 o 20 voluntaris, estava el Franco, estava el Valentín, estava, bueno, tota la gent que recordo, no? I, però clar, amb 15 o 20 voluntaris hi n'hi havia prou, ara no, ara està clar que la cosa que es multiplica per, bueno, sí, sí. Que som, no?, 80-100, no sé quants. Encara alguns duren, per això, que també vull dir fer esment, sobretot el José Antonio Triviño, que des de la primera a l'última està portant el tema, diguéssim, de medició del circuit, que per ser aquest any és un circuit nou, molt més planer, molt més ràpid, i sobretot el Félix Cusiné, no?, que és l'home que s'encarregava de fer una tasca que no es veu, molt amagada, que és la de muntar les bosses, de muntar tot el que són els segueix pels corredors i sobretot els avituallaments, que sempre l'ha portat el Fèlix, no? I de la millor manera possible, i fins ara, vull dir que es diu ràpid, són 30 anys a peu de canó, no? Vull
sí,
dir que...
sí.
Curiosament, abans el Jordi es manava doncs a Francesc Vila, si no recordo malament, fins i tot Pitu, em sembla que va estar un any com a director,
de cursa. Sí, sí,
sí, un any va quedar la cosa buida i llavors li van oferir amb ell, perquè bueno, això ho es perdia aquell any. i per no perdre, diguéssim, aquesta tradició de mitja marató, pues li van comentar amb ell, i el noi no sap on es va fotre, perquè ja va dir que va i més, però clar, això una persona particular això no pot fer-ho, això és una persona, això ho ha de fer l'Ajuntament, una persona que tingui força i més ara, no? I el noi es va volcar a fer-ho i, bueno, i va anar bé, vull dir que perfecte.
Et volia preguntar precisament sobre això, ha perillat algun cop?
Sí, sempre, perillat, perquè hi havia moments que costava una miqueta muntar-ho, no? Va passar de la Marcel Xavi a portar la connotació Sitges, després de l'Ajuntament, i bueno, sempre hi ha hagut dificultats, però bueno.
Res a veure, com dèiem, amb el que es viu ara, d'aquells 200 atletes, hem passat gairebé als 4.000, que són els que teòricament s'esperen.
Ha canviat molt, perquè home, 4.000 persones, moure 4.000 persones
és molt,
crec que
molt
difícil,
coses,
és molt, però...
De les 30, quantes n'has corregut, Jordi?
5 o 6,
que recordis.
5 o 6 de que he corregut. I guanyat a nivell local, crec que em sembla que van ser 2 o 3.
2 o 3.
2 o 3 a nivell local, que és el que et deia, amb marques que, bueno, és que es corrien, per mi, es corrien més abans que ara. Vull dir, no sé si està bé dir-ho o no, però és veritat, abans es feien marques de la 4 o la 5, i ara és difícil veure aquest tipus de marques, no? Mira, Vilanova, per exemple, el quart home, que va ser l'Albert Pasqual, a hora 3 es va col·locar el quart de la general a Vilanova, no? Jo amb aquesta marca, vull dir, jo tinc una hora 1257 dels anys 96-97 sembla que era, i amb això entrava el 30 i pico, jo vull dir que, no sé, el nivell, o sigui, el nivell popular ha crescut, diguéssim, però el nivell de marques ha baixat, no? Marques, diguéssim, al davant, no? Avui dia una mitja marató, inclús Sitges, depèn de qui vingui, però es podrà guanyar amb hora 7 o hora 8, segons estigui el nivell, no? Cosa que abans era impensable, vull dir, penso que el record de la prova està en hora 3, o sigui, del Daniel Comen, un canià que vaig portar quan jo estava al Vic,
sí.
I va fer hora 3, bueno, i és que bueno, el segon i el tercer no van arribar gaire darrere d'ell, tampoc m'entens, hora 4, hora 5, vull dir...
I fa un grapat d'anys,
i gent totalment amateur, perquè tothom va venir una mà davant i una mà darrere, vull dir que... No, i ara sí, la gent és més professional, demana més, però el que sí que ha pujat és el nivell popular. Hi ha totes curses molt, com la de Nassos, per exemple, recentment feta, que surten un fotimer de gent, no? 20 persones, llavors clar. Però clar, el que apunta més, pues, és el corredor popular. El corredor que té unes marques, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, més discretes, no?
Hi ha un boom ara, ho hem comentat sempre.
Hi ha un boom per la carrera.
Per la carrera, per sortir a trotar...
I si no pares a pensar, és una mica absurd, perquè... Primer, perquè el preu no, estem en temps de crisi, i el temps no és precisament... Bueno, jo havia corregut moltes carreres sense pagar. Ara busca una carrera que no s'hagi de pagar, ni que sigui de 10 quilòmetres o de mitja marató. Ja no parlo de marató, eh? Pensa que la marató fora de plaç, la marató de Barcelona, està al voltant de 70 euros, la inscripció. Multiplica això per la llau de corredors que hi haurà, són diners, eh? Vull dir que, clar, per això ho poden pagar empreses, poden donar premis en metàl·lics als primers corredors, i poden donar coses que abans no es podia fer, no? Abans bueno, hi havia més sponsors, hi havia gent, molta més empresa que col·laborava, això és cert, perquè, per exemple, amb la mitja marató, el Carbonell Freixes, o el mateix Mates, sempre sí. Han estat volcats a la mitja marató, no? I cosa de gràcia, el grup Mates encara continua, vull dir, home, això és un gran què, no? Però vull dir que bueno, les empreses, vull dir, clar, avui dia estem en temps de crisi,
sí, sí.
I no deixen un duro.
Si a on passa, vas, no?
On vas a demanar?
Quina porta vas a trucar?
I qui et dona? I et diu, bueno, vale, nosaltres li donem, però mira, igual vas a la caixa i et dona un bolígraf, m'entens? I bueno, vale, però aviam, no és això, esponsoritzar, cada vegada costa més. Llavors, clar, qui ho ha de pagar? Pues ho paga el corredor popular. A preus que ja dic que no són gens populars, no? Són preus que si multipliques una miqueta, una persona que corri, que hi ha alguns que fan 3 i 4 mitges maratons mensuals, home, doncs pues són diners, perquè tot puja, però bueno, aviam, també tinc que dir que millor gastats aquí amb una prova esportiva, no? Amb esport, que no gastats a una discoteca o en un bar, no? Això és clar,
però... Malgrat tot, com dèiem, el volum de participants ha anat en augment.
Sí, ha anat en augment, no sé, perquè hi ha el boom de demostrar-se, hi ha els tipus rectes, mira, aquest any torno a portar el repte de la Marató de Barcelona, per segon any, i la gent que m'escriu és això, és el repte personal, de dir, mira, tinc 4 hores com a marca en marató, no? I el meu sostre és baixar de 4 hores, mira, és el repte personal, i arriba tan content com el primer, eh? Vull dir, si fa 3.50, 3 hores 50, arriba tan content com el primer. Bueno, a mi em sembla bé també, aviam, em sembla bé, perquè si no només correrien els 4 bons i la resta, què? Però bueno, és el que dèiem a vegades, si vols donar nivell en una prova, home, si portes algun atleta destacat, pues sempre, home, sempre... Ja n'hi ha, atletes destacats que venen, però que sé. Però, vull dir, home, no és el mateix dir la mitja marató de Sitges s'ha guanyat a hora 14, que dius, ostres, vaya desastre de mitja marató, no? No, la mitja marató de Sitges s'ha guanyat a hora 3, com et deia abans. Ostres,
sí.
Això, el correu que mira la premsa el de l'endemà, diu, caramba, aquesta mitja marató dolenta no és, perquè si s'ha corregut d'aquesta manera, vull dir, a nivell de marques, per això tenen el nivell que tenen Granollers, les que van sonant sempre a Barcelona, la mitja de Barcelona, són una de les més ràpides, i Sitges, bueno, Sitges per la tradició, no? Ja dic, que són 30 anys, 30 anys, sembla que només es supera, igual m'equivoco, però jo diria que a Catalunya l'única que ens supera és l'Espirall, que també va ser un grup de fundistes, que d'aquesta manera el grup de fundistes del Copalet de Vilafranca la va fer com a seva, no? Uh-huh. Amb un recorregut diferent, és el que va, és el que va fins a Guardiola, Font-rubí, em sembla que és i tornar,
uh-huh.
I, bueno, totalment diferent, un record de vinyes, però bueno, aquí és un record
sí, molt paisatges.
És un paisatge més,
sí, diferents. Sí,
més agrestes, sí, sí. Però aquí és més... És maco, és maco.
Clar, mai saps què és millor, no? Vull dir, ara que comentaves això del nivell, què és preferible, tenir un bon nivell, fer bons temps, o tenir aquest volum de participants?
És que jo penso que es pot tenir tot, es pot tenir, sí? Tot. Aquí ja s'ha tingut tot. He tingut 2.000 i pico participants, quan va guanyar el Comen, 2.500 participants. Bueno, pues està molt bé. Mm-hmm. És que, aviam, Sitges també té una limitació, eh? Estem parlant de 4.000, però, aviam, no passem a 5.000, perquè si passem a 5.000, aviam, per on te'l fiques, m'entens?
Clar, la cosa
perquè
ja
Sitges,
és...
Perquè primer és un poble lineal, i després que els carrers no són precisament... Si volem que passin pel centre del poble, volem que passi per zones d'allò... Mm-hmm. Hi ha jocs que no, el volum no hi caben, eh? Mm-hmm. Sort que hi ha les dues curses, i aquest any s'ha tingut la... diguéssim, la diferència de fer dues sortides diferents, no? Mm-hmm. Una a les 9 i l'altra a les 10. Això implica, home, que aviam, sí que hi haurà volum, però és un volum controlat. El 10.000 pràcticament haurà acabat quan la mitja comença. Vull dir que, bueno, sempre que era un corredor que està entrant en aquell moment, però del 10.000, del quart de marató, vull dir. Però, bueno, la mitja marató surt a les 10, en el qual torna, diguéssim, a el que era abans, no? A l'essència d'abans, que són les 2.500, aproximadament, que són...
És bo, ara que ho digues, el fet d'haver-se afegit a aquesta segona prova o aquesta prova
sí,
paral·lela
perquè,
com el 10.000?
Sí, jo penso que sí, és positiu perquè tota aquesta gent que no s'atreveix, a mitja marató, aviam, ha de produir respecte, no tothom pot fer 21 quilòmetres, sí que es pot fer, aviam, sí que es pot fer, en 2 hores i mitja, clar, si vas caminant, pots fer-ho, perquè, però fer una mica de preparació, la gent que no s'atreveix, doncs, bueno, fa aquest quart de marató, vull dir que és la meitat exacta de lo que és la mitja marató, i a partir d'aquí, doncs, el segon any t'atreveixes, diguéssim, a la mitja marató, o gent que senzillament no fa proves tan llargues, i que, bueno, destaquen proves de... Són fundistes també, destaquen en proves de 10 quilòmetres, com que tindran el pas, diguéssim, mesurat per l'estora del quilòmetre 10, bueno, l'únic que es tracta és deixar-se anar fins a la línia de meta, que són aquests 2.500 i pico metres, uh-huh. I participen de la festa també, i no sé.
Bé, tampoc deixa de ser un trampolí, no? Una mena de trampolí en un futur plantejar-se, què sé jo, doncs...
O per gent més popular, o gent que no s'atreveix, o a vegades venen, diguéssim, els que fan la mitja marató amb acompanyants de les dones, o al revés, o dones que corren acompanyats dels homes, però no s'atreveixen a... Clar, la mitja marató tens que entrenar, o sigui, sense entrenar fer una mitja, aviam, té el seu risc. Llavors, un 10.000, però un 10.000 no, un 10.000, aviam, saps que són entre 40 minuts els una mica, diguéssim, populars bons, els populars dolents que poden estar hora i quart, hora i 20, bueno, però ahí caben, m'entens? Bueno, vens aquí, passes la jornada, pots fer mig caminar, mig trotant, si pares no passa res, total, pots parar-te a quilòmetre 6, 7, i bueno, ja per exemple, estàs arribant a meta, uh-huh. mitja marató, si no portes preparació, és com la marató, aviam, clar que la pots fer en 5 hores i 6, però...
Clar.
Aviam, anem a caminar-la o anem a córrer?
Sí, o anem a competir, en certa manera.
Si anem a competir, encara que sigui a córrer i a superar-te tu mateix, i llavors fer corrent sense parar, home, tu penses que estàs 4 hores corrent en una marató, com a mínim. Bueno, corredor popular. Llavors, clar, 4 hores són 4 hores, eh?
No, evidentment. Escolta'm, Jordi, el circuit ideal no sé, no existeix, no?
El circuit ideal és el més llis.
És el més pla possible.
El més pla. El circuit ideal seria el més pla, el més recte, o sigui, quanta menys corbes i d'això, sí. Però clar, també tenia els seus inconvenients, que és que com més recta hi hagi, més monòton es fa, més avorrit es fa, i la recta, doncs, bueno, sí que té l'avantatge de que, clar, a nivell de marques, la cosa surt millor, clar. Vull dir, sempre és millor que corren pujades, circuits de pujades, circuits de tobogans, com aquest de l'Espirall que t'he comentat, clar, sí. Ja és difícil fer marques, és un circuit complicadet, perquè clar, fins a les cabanyes, tot aquest circuit, tot allò és complicat. Sitges, bueno, Sitges, em sembla que l'única pujada que hi ha aquest any és la que baixa, diguéssim, per la part d'allà on hi havia la Volkswagen abans, davant del Vinyet, que és sí. aquella que molta gent ja ho fa per la part de la cera, per no tenir que fer aquell vaivent,
sí.
I la pujada al mercat, que bueno, és curteta, i aviam, és que la Sitges no permet més, és un poble lineal, s'ha tret la mata, que la mata sembla que no, després baixava, esclar, però bueno, cap allà és pujada, i sí que es nota, sí, clar, vull dir, el fet de córrer en llis, aviam, es nota. Si inconvenient és clar que si fa aire a la zona marítima, clar, estem pel passeig marítim també, si fa aire, doncs, clar, és perjudicial, Depèn d'aquest aire, també.
Vull és el pitjor enemic, l'aire?
Pitjor que la, sí, per mi sí. És pitjor que la
pitjor
pluja.
Pitjor que trobar-te amb pluja o...
Pitjor que la pluja, home. Sí? No, no que la pluja que aquell any que van tenir, que el carrer Espanya només feia falta sortir en barca, si te'n recordes, que es va tenir, que el Fermín ho va tenir que modificar i passar pel carrer, pel carrer de 8 de maig, perquè clar, ja era impossible, ja no es podia córrer, impossible. Però clar, si és una pluja normal, que allò que va mullant una miqueta... com aquesta l'última, la Beòvia, no? Que tinc molts corredors que van anar a fer-la i aquell xirimiri que en diuen de pluja fina, que és com si et dutxessin durant tot el recorregut, no? Ah, vas mullant a poc a poc, però bueno, no empapa i et permet corres fresquet. El que mata més és el grau d'humitat, que també es pot donar a l'hivern, vull dir, no només a l'estiu, sinó a l'hivern pot haver un grau d'humitat alta, i si ja és fàcil que sigui alta perquè estem a la costa.
És cert.
I, però el pitjor enemic és el vent, perquè el vent, sobretot el vent variable, més que el vent variable, perquè el vent, mira, si ve d'esquena, ja saps, fiques a cua de peloton, tu te n'aprofites el vent i a sobre els que van davant et tapen, m'entens el que vull dir? Però clar, si el vent ve de costat, que és el que acostuma a passar aquí a la platja, doncs, home, no et permet córrer, trenca el ritme, en definitiva, llavors clar, per mi és el pitjor enemic. Sí.
I el fred?
Jo prefereixo el fred que la calor, la calor deshidrata, vull dir, perds líquids, has de veure molta més d'això. És pitjor. De fet, si t'hi fixes a l'estiu, mitges maratons, a juliol i agost, no n'hi ha ni marató, ja ni et parlo. No? Que es pot fer? Sí, home, sí. En condicions extremes es poden fer el que sigui. A l'hivern, home, sempre és millor. Una temperatura ideal. Aviam, la que tenim ara, bueno, ara fora la temperatura ideal, vull dir, estem a l'hivern, però
sí, tot i que
passo per aquí i veig...
La previsió ja ha anunciat que...
Sí.
Farà més fred.
Farà més fred. Bueno, per a les 10 del matí, aviam, fred. Res que no es pugui solventar. Aquí no fa fred, eh? Vull dir, jo quan dic és que aquí fa fred, ostres, aneu a parts d'Espanya, a la part de León i sabreu el que és fred, no? Aquí no fa de fred, aquí fred.
Aquí potser el que deies, no? L'elevat grau d'humitat.
La humitat se fica dintre,
aquella sensació.
Aquella sensació de fred, això és el que mata més. Però si fos un clima sec, aquí ja no fa, si estem a 14-15 graus, vull dir, ara mateix vivim aquí a la farmàcia i estem al mes de gener, vull dir que, ostres... Fred no fa.
De certa manera és un privilegi.
I sempre millor córrer en fred, sempre ho dic, perquè en fred, mira, fiques qualsevol cosa que et tapi, sobretot les parts extremes, o sigui, el que són les mans, amb uns guants que puguis llançar d'aquesta bencinera, amb una gorreta que puguis portar que en un moment donat, quan són dues voltes, passes, escolta, ho llences a la persona que t'està esperant, tal, no hi ha problema, vull dir, res que no es pugui solventar. No, aquí no hi ha fred, excepte un any que va nevar, si te'n recordes, que es feia cap a Sant Pere de Ribes, quan el recorregut antic. Que va ser puntual, mira, no neva mai aquell dia, aquell dia sí que feia fred, la temperatura és 0 graus, allà sí que d'això, però bueno, és el que parlem, Sitges, ja veurem, tu què dius que farà?
Ah, bueno.
Ho has vist, ja has mirat, jo no ho he mirat.
No, tampoc m'he...
No, batxarà una miqueta, però, bueno. Però penso que...
Home, fred ha de fer, vull dir, estem a ple mes de gener, repeteixo, clar.
És que sempre ha sigut el gener, doncs, sempre ha sigut el primer diumenge després de Reis. Aviam, ja et dic, prefereixo que faci fred. Fred potser passaran les de les 9, sí, els que fan el quart de marató, ja. Aquest sí. Els que fan la mitja, home, a les 10.
Sí, ja és una hora que...
A les 11 i 5, 11 i 10 arriba el primer, a les 12 i 12 i 20 arriben els últims, home, passeig marítim. És raro, t'ho dic. No.
Abans el Vitu preguntava quantes curses havies corregut a Sitges, però jo et pregunto, quantes portes com a speaker allà?
Doncs... Com a speaker, uns 15 anys dec portar.
15 anys?
Sí, com a speaker 15 anys i sí, bueno. Només em vaig perdre el 25 aniversari i bueno, i fins ara. Vull dir que sempre que... Com ho diuen, jo encantat de la vida.
És una altra manera de viure-la, no?
M'ho passo molt bé perquè intento fer-la des d'un punt de vista, bé, jo no soc ni com vosaltres, no soc un professional de la ràdio ni tot això, però m'agrada fer-ho. Primer perquè ho visc i després perquè conec a molta gent, intento fer-la des del punt de vista una miqueta tècnic, com a entrenador i com a atleta que he sigut i com a això, a vegades sense explicar que sí que els veus per ahí, i sí, a nivell comentarista, bueno, perfecte, no? Vull dir, fa molt bé, però bueno, no saben si la marca ha sigut bona, si no ha sigut bona, quan trigarà, a vegades fan comentaris, no, i se suposa que el primer arribarà d'aquí 10 minuts i resulta que triga una hora. Doncs és que, aviam, tu quan parles d'un 2000 has de saber quin ritme estan portant, ràpidament tu associes, veus la persona i associes a quin ritme va. Quan passa un corredor, només veure el ritme que va, aquest tio està anant a 4 minuts al quilòmetre, o va a 4, 3, aviam, coses que el comentarista no, diguéssim normal,
no
ho veu. Jo ho veig a Vilanova, del que hi havia aquest any ho compartia amb el Gálvez, no? Amb el Joan Ramon Gálvez, que havia sigut entrenador meu, amb l'altre que hi havia, no? Però sí, l'altre, clar, parlava a nivell a nivell burocràtic de tres col·laboradores, de bueno, tot, sí, no, no, tot clar, el que és el protocol, diguéssim, sí, això, però, sí, bueno, sí. Però la part esportiva,
tècnica, diguem-ho
així, la part tècnica portava el Joan Ramon Gálvez, que a veure, sabia el que parlava, si la marca era correcta, no era correcta, quan trigaria, vull dir, no s'equivocava en cap moment, sabia, a veure, per què? Perquè simplement és un home de l'atletisme, i no és que sé, no és que sàpiga més que els altres, sinó que ho hem viscut, ho hem amat tota la vida, és com el que parla de futbol, tu,
obvi,
i està cada dia al camp com el Toni, no?
Sí, sí,
vull
sí,
dir,
sí.
Aviam, no és que sàpiga, és que al final acabes sabent, perquè tota la vida al camp, Toni? Pues, al final,
a força d'anys un acaba prenent.
A força d'anys, escolta, sí, sí. El farem entrenador i tot.
Sí, sí. Escolta'm, Jordi, a part d'una bona preparació, evidentment, com s'ha d'afrontar una mitja marató? És important el lloc de sortida, on et col·loques?
Sí, és important on te col·loques, perquè t'has de col·locar, diguéssim, amb el lloc que tu creus que has d'anar. Hi ha molta gent que es col·loca davant per sortir la foto, comença massa ràpid i després tot això es paga. O sigui, tot el defecte que tu facis corrent de sortida, després ho pagues.
Té, tot el malament que tu surtis...
Tot el malament que tu surtis, diguéssim, després ho pots pagar.
Això repercutirà.
Tant sortint molt lent, perquè després has d'anar fent ziga-zaga, adelantant gent, en la qual això... va trencar-te el ritme, perquè el que estàs fent són canvis de ritme, i el que interessa una mitja marató és córrer un ritme continu, com el fet de sortir un ritme que no és el teu, és a dir, sortir davant, sortir una foto, una persona que vol anar 4 minuts al quilòmetre i s'equivoca de ritme, va més davant i va a 3:20, que són els que, el que van a les primers, 3:15, inclús menys alguns, no? Uh-huh. Bueno, tu pots anar davant, vull dir, però clar, arriba un moment que dius, aviam, aquest ritme no és el teu.
Ja.
Jo vaig fer una vegada, vaig sortir, però clar, anava a fer 5.000, vaig sortir davant, el primer 5 quilòmetres ho vaig passar davant de tots, però clar, sabia que jo els implegava, i vaig passar 15:40, 15:50, sabeu què va ser, passo per l'Avinguda Sofia, perquè era un test per mi, i estava preparant una altra prova, que era el 3.000 de pista coberta, i per mi un 5.000 anava, però sabia que ja no anava a acabar, però sabia que era un 5.000, clar, si aquest ritme hagués volgut continuar aquella mitja, hagués patit de manera bestial, per què? Perquè no és el ritme meu de competició.
A partir de quan es comença a patir veritablement?
A mitja marató, jo ho tinc més que comprovat, normalment a partir dels 16-17 quilòmetres.
Val.
Per què? Pues perquè, aviam, si comences a patir abans, és el que t'he comentat abans, l'has cagat, l'has errat de sortida, vol dir que tu, una persona que a mitja carrera, al quilòmetre, al quart de marató aquest que parlàvem, ja va a la primera volta, ja va amb fatiga crònica, home, és complicat que acabi en condicions, vull dir, realment pateixes, és un calvari la part final. Llavors, vull dir, l'ideal és passar l'equador de la prova estant sencer, cansat sí, però sencer, i arribar al quilòmetre 16-17 ja amb les forces una mica justetes.
És a dir, els primers 10 quilòmetres bé, 15...
Sí, bé, regular, fins al 15, i a partir d'aquí, si la cosa va bé, és el moment d'intentar progressar, quan progressar amb una baixada, o fer un canvi de ritme amb una parisa, evidentment mai amb una pujada, i sobretot quan el cos demani. I mantenir un ritme, l'ideal és mantenir un ritme constant. O sigui, una persona, abans d'entrenament, té que saber per quin ritme està, no? Aviam, si, quina marca tens en 10.000, et diré quina marca pots fer en mitja marató, més o menys, doncs aquí passa igual. Per fer, aviam, la persona que sap que va a 4 per dir alguna cosa, per números rodons, pues, home, tot el que sigui anar per sota, aviam, és un risc, pot anar bé, sí, home, que quan es busca en marca s'ha de buscar, sí, però si busques marca, busca-la a la part final sempre, perquè si no és un calvari, perquè els problemes amb mitja marató en alguns casos puntuals sí que són orgànics, vull dir que són a nivell de respiració, que la persona no capta el suficient quantitat d'oxigen, va més ofegat, tal, però normalment els problemes són musculars, són de bueno, no arriba oxigen al muscle, has fatigat aquell muscle abans de temps, llavors dir, tu li dius a les cames que camini i les cames diuen
que
no tiris tu que no responen. Intentes fer la gambada ampla per intentar avançar i no pots canviar de ritme. Un canvi de ritme, tu intentes i no pots, perquè muscularment no pots. Has fatigat aquella musculatura perquè no estàs preparat. O bé perquè no portes quilòmetres suficients amb entrenament setmanal, o bé, per el que comentàvem, t'has equivocat de ritme. Llavors, clar, tot això, vull dir... Aquest àcid làctic arriba abans a la musculatura i la fatiga arriba abans.
Normalment, si l'has preparat bé, et sortirà...
No té per què passar.
No té per què passar. Sí, és a dir, tu pots haver preparat molt bé la mitja, però arriba el dia, i aquell dia, escolta'm, doncs, o no he dormit bé, o no tinc un bon
bueno,
dia,
clar,
o...
No, si has tingut... Aviam, això és com tot, pots tenir un mal dia... I...
Com una feina, evidentment.
És com una feina, sí, vas un dia a la feina, i aquest dia no trobes bé...
Tu
i...
pots saber anar molt de la feina, però aquell dia, escolta'm...
Aquest dia no trobes bé, no surt.
Tens un núvol que no...
Més o menys ho saps, tu quan t'aixeques aquell dia, només...
Sí. És allò, posar el peu a terra...
Jo penso que ho saps. Hi ha dies que et trobes, ostres, aquest dia et trobes espitós, tu sents una miqueta, sents una miqueta espitós, sobretot en carrera, més que abans, perquè l'abans, aviam, tothom surt eufòric, amb moltes ganes, se'l saluda a tothom, i no sé què, fan bromes i tal, però posa l'hora de la veritat, en cursa és quan realment tu t'hi trobes, ostres, ara vaig bé, he passat el 5, ostres, doncs, sembla que vaig bé, ara el 10, ostres, mitja cursa...
Tot són sensacions, no?
Són sensacions, llavors sí, sí. Tu escoltes el cos, i escoltes el cos i el dia, i tu saps que és aquell dia. A més, et trobes amb força, vas a més, sempre que no et cansis i, home, et cansis. Jo vaig, curiosament, el dia que vaig fer la meva marca personal aquí, una 12, 50 i pico, vaig patir menys que marques que havia fet hora 14, patir molt més, no sé per què. Mira, aquell dia, doncs, però que sí, et trobes bé, veus que és el dia, el que dèiem, temperatura ideal, grup de, que et porta ideal. Me recordo que el Josep Fuster, bueno, un company que teníem, m'acompanyava en bicicleta, que anava darrere i fotem-me aquí, i jo no tenia ni interès que mirar el cronòmetre, m'anava dient els temps. Uh-huh. És aquest dia que t'hi trobes, i vull dir, que són totes les condicionants. La llebre que et porta, l'altra que t'anima, el dia ideal, temperatura...
Escolta, això de la llebre, explica-m'ho, què...
Bueno, home, la llebre, perquè vulgui fer marca, és fonamental.
És fonamental?
Però tal com pels primers, com pels darrers, no? Perquè, perdona.
No, tranquil.
Perquè, aviam, la llebre el que fa és que primer fa oblidar-te, et porta el ritme. Et porta el ritme i tu et despreocupes de tot. Que molta gent va amb el GPS allà, ficat allà el rellotge a la mà, no? Per anar mirant en cada moment, sí. Si va bé. Això és una pèrdua de temps. Desconcentració, pèrdua de temps. I tu, d'altra manera...
Clar, no pots anar constantment.
Et despreocupes. Quan et porta una llebre, que se suposa que, clar, la llebre si et porta vol dir que és superior a tu, pues, ell es preocupa de tot. D'agafar-te l'aigua, de passar-te-la, d'així com vas, de parlar... Ella et va parlant, tu vas respirant com pots.
Sí, sí.
No parles, no dius res, però la persona et porta el ritme.
Uh-huh.
Una bona lleure, el que et deia abans, a sobre et porta clavat. És a dir, a quan vols anar? A 3-30 quilòmetres? No et preocupis, que a cada quilòmetre una bona lleure et porta a 3-30 quilòmetres, que també ja serveix de lleure, a la mitja marató d'aquí Sitges. Llavors, que van amb els clubets típics, llavors, si tu segueixes la llebre, saps que vas perfecte, tu estàs despreocupada de lo de més. El que deien, que et trobes bé, doncs a partir del 15-16 abandones la llebre que et porta per fer una 30, per dir alguna cosa, i a partir d'aquí tu cap endavant, davant de la llebre, si pots, si no, aviam, cap enrere sempre pots anar. Llavors, vull dir, et despreocupes. Uh-huh. I normalment les llebres són gent preparada que porta el ritme, gent superior, amb aquella marca que porten, evidentment, i gent preparada, diguéssim, per portar-te el ritme que aquella gent vol aconseguir, sigui hora 20, hora 30, hora 10, la llebre d'hora 10 ja no són llebres, ja són gent que surten, igual fan un 14 quilòmetres, un entrenament, i després abandonen la cursa o fan una tirada de 10-15 quilòmetres.
Perquè la llebre fa tota la cursa o arriba un moment que...
No, la llebre no fa tota la cursa.
No fa tota la
cursa. No hauria de fer tota la
cursa.
Si fa tota la cursa, ja ha passat, amb aquests keniates que fan alguna marató, no sé, va ser Nova York o Boston, sembla que va ser. I la llebre, vull dir, bueno, portava, però clar, tenia un nivell similar al que volia fer el rècord del món, i la llebre, clar, anava tan sencera que al final, dic, bueno, si vaig millor que el que tinc que portar, i va acabar, i sí, no va fer el rècord del món, però va guanyar la carrera, vull dir, però clar, això en coses, clar, estem parlant de rècords del món, eh?
Sí, estem parlant de carrers excepcionals.
El que va arribar al rècord del món, hòsties, a veure, és gent molt preparada, clar, aquí estem parlant de llebres, diguéssim, pel caire popular, no?
Clar, estem parlant, com dèiem al principi de la conversa, no? De buscar el repte personal, la millora de la marca, el temps... Cada segon que passa és fonamental. Mm. Què et pot despistar en una mitja marató? El que dèiem ara fa uns moments, el fet d'anar massa pendent del temps, el fet d'equivocar-te en el trajecte...
Bueno, pot equivocar en moltes coses, vull dir, el que parlàvem, el fet d'anar mirant constantment el rellotge, el fet de no portar la roba adequada, el fet de no haver fet un bon escalfament, el fet de portar un ritme inadequat, el fet de, ja et dic, de no col·locar-te, diguéssim, en la línia que et toca a la sortida. Vull dir, la persona que fa 2 hores no es pot col·locar davant. La persona que fa hora 10, hora, entre hora 10 i hora 12 sí que ha d'estar en primera o segona línia. Si vol fer que aquesta marca s'usa enrere, el que dèiem abans, t'has de preocupar de fer zigazaga i anar fent abans. Això és un desgast que després es paga. Ara no, a la sortida tothom té forces, però clar, quan portes quilòmetres... Qualsevol cosa et pot despistar. El fet de fer una traçada, una bona traçada, diguéssim, el circuit està traçat, diguéssim, per les tangentes, diguéssim, no?
Sí.
El que ha mesurat, perquè clar, se suposa per on no per on te van els cotxes, sinó realment per on te tallarà l'atleta. També cal dir que hi ha moltes zones de rotondes i tal, que molts atletes i tal, aviam, fan la trampeta típica i passen per sota, o salten voreres i passen per sobre, aviam. Això és un autoenganyo, perquè... Uh-huh. Aviam, sí, he fet hora 14, vale, però resulta que, escolta, i has fet entrar al Rocamar, resulta que no entra ni a Rocamar ni ha sortit, m'entens? Vull dir, en el qual s'ha menjat 600 metres. Llavors, vale, això ja l'ètica de cada persona, aquí vols enganyar.
Sí, no, clar,
t'enganyes tu mateix,
sí,
perquè
tu
no has corregut 21 quilòmetres i escat, sinó que has fet 20 i mig, m'entens? Va, això no, és una mica absurd, no? Però sí, però hi ha gent que ho fa, perquè hi ha gent que, bueno, que l'objectiu és sortir l'endemà i veus el que he fet allà a Sitges? És autoenganyar-se.
Parlaves de la roba, tan important, la roba?
Roba, avui dia és molt important. Primer perquè, si et fixes, ja la roba tècnica, nosaltres corríem abans en roba de cotó, que ràpidament ja s'estuca la que es mullava.
Abans pantalons curts, samarreta
i a córrer, i samarreta, ni de sols de tirants, era samarreta de màniga curteta i de cotó, m'entens? Que el que suaves una miqueta ja s'estuca, bueno. Les samarretes són més tècniques, no pesen, transpiren la suor, és a dir, la suor no queda dintre, transpiren, però tampoc agafes fred, vull dir, són al mateix temps tèrmiques i tècniques. El tipus de maio de pantaló és un pantaló, diguéssim, ajustat al tipus de carrera. Hi ha gent que prefereix córrer amb malla, doncs, bueno, és la manera de córrer. Hi ha gent que prefereix córrer amb pantaló més ample. Vull dir, els mitjons són transpirables, no són els mitjons d'abans, que, escolta'm, el tipus de sabatilla, sobretot s'ha millorat molt amb el tipus de sabatilla.
De calçat, no?
De calçat. Abans nosaltres corríem amb calçat duríssim. I
bueno, pesaven molt més que les que pesaven.
Pesaven molt més ara, i bueno, ja no van relació tant al pes, perquè aviam, una atleta que pesa més de 70 quilos, aviam, una sabatilla, sí que pot portar una sabatilla que pesi 300 grams, inclús més, eh? Però clar, l'impacte d'una persona de 70 quilos no és el mateix que una persona de 50 i poc, m'entens? Llavors, clar, però una persona que pesi entre 50 i 60 quilos, amb unes lleugeres de 10 quilòmetres, pot córrer perfectament una mitja marató. Perfectament. També influeix la mecànica, la manera de córrer una mitja marató, no? El com corres, la tècnica de carrera de cada persona.
Clar.
Però l'equipació està clar que és fonamental.
L'escalfament, un bon escalfament t'assegura com a mínim...
I depèn qui, no cal ni que escalfi. Depèn qui, no, sí? Només cal que...
Pot ser arribar i començar...
Arribar, ja... no, 4 exercicis de mobilitat, i el que et deia abans, vull dir, el corredor popular, si no va a buscar cap marca d'això, simplement la marató, i són 21 quilòmetres, hi ha temps per escalfar, eh? O sigui, tu pots sortir els primers 2 o 3 quilòmetres en plan no anar a ritme, si vols anar a 4, pots sortir a 4:15 o 4:20, que és un ritme que tu et permet tranquil·lament, tampoc has perdut tant, has perdut, en 3 quilòmetres has perdut màxim un minut, i fàcilment recuperable a la part final. O sigui, sortir una miqueta en progressió. Escalfar, si et mous una persona que entrena habitualment perquè es mogui 2 quilòmetres escalfant, 10 minutets, 15, tampoc passa res.
És a dir, si la cursa comença, com en el cas d'aquí, a les 10...
A les 9 i mitja, l'elit sí, o sigui, els que estan davant, a les 9 i mitja estan escalfant. Fan un escalfament sencer, però el que et deia abans. Però per ells 20 quilòmetres és el que fan habitualment en una jornada, en una sessió setmanal, m'entens? Dels que fan habitualment ells, sense competir, clar, entrenant. Llavors, per ells fer 2 quilòmetres més, ja, una cursa de 20...
Jo he vist que participants que han deixat el cotxe al pavelló i han passat ja corrent.
Sí,
això
sí.
és una bona
manera d'escalfar. A més, és baixada, des de primers és baixada, vull dir, no hi ha una fatiga. El tema és que no fatiguis, que tu no acumulis, diguéssim, una fatiga a el que després has de fer, no?
Clar.
I com a l'acabar. A l'acabar, l'ideal seria, més que massatges i tot això, que està molt bé, el servei
estirar, no?
Que s'ofereixen, no. Seria ficar-se a l'aigua, vull dir, aquí tenim la possibilitat de... D'això, i jo parlava amb el Xavi Bericat, que a més que és, per mi és un dels grans fisios que tenim aquí, ell ho deia, el massatge té pros i contres, un massatge després de la cursa ben aplicat és possible, però mal aplicat, ja vaig, jo he vist massatges, bueno, un amb una cama i l'altre, un massatgista amb una cama i l'altre amb l'altre, no? A la qual cosa, clar, el tracte no és el mateix,
no,
i un massatgista no treballa igual que l'altre, llavors un massatge a posteriori jo no soc partidari. L'ideal seria refredar, que seria o bé caminar o bé fer un trot res, patatero a l'arriba a meta de 2 o 3 minuts, no parar-se mai, que és el que fa molta gent, per això molta gent quan entra a meta, el primer que fa és, bueno, fotre la vomitada, perquè para en sec, i com que venen d'un esforç ràpidament, l'ideal seria caminar, no parar-se, agafar la bosseta, continuar caminant uns metres, sí. I a la que pugui una miqueta, que baixi una miqueta la temperatura, ficar-se a l'aigua, si el temps ho permet i el fred no d'allò, encara que sigui només la cintura cap avall.
Estàs parlant de l'aigua del mar.
L'aigua del mar, sí. Aigua freda, que provocarà, diguéssim, una recuperació muscular per l'endemà molt millor. L'endemà fer un entrenament totalment liviano, molt, molt suau, molt fàcil, un lleu trot molt, molt fàcil, i si pot ser que no sigui asfalt millor, per gespa o terra, llavors sí, dilluns ja pots fer uns estiraments sense forçar. Sí que els estiraments cada vegada... Molts experts ho van descartant una mica.
No els recomanen.
No els recomanen perquè, primer, s'han de saber fer. Molta gent no sap fer estiraments. I després, jo a vegades veig, no?, que abans de sortir, bueno, veig gent que aixeca la pota, gent baixeta, més baixa que jo, inclús, que aixeca la pota sobre la tanca aquestes que fiquen de la brigada.
Sí.
I va estar més... Aviam, allà pots trencar, també. Estàs fent un sobreestirament, en aquest cas, que pot arribar a trencar, a provocar una contractura, després en carrera, m'entens? L'ideal, ja dic, és un exercici de mobilitat abans de sortir, un breu escalfament per no fatigar-te, fer la carrera en progressió, i a l'acabar, ja et dic, un refredament suau, o trotant o caminant, tapar-se, i en el moment que la temperatura baixi, o inclús després de la dutxa, o ficar-te a l'aigua, tenim allà la possibilitat de l'aigua de mar, mitja cintura, si no tens valor de ficar-te, jo no tinc valor.
Tot sencer, clar.
Tot sencer, encara que sigui mitja cintura, o fins al genoll, ficar-te i estar un ratet 5 o 10 minutets, I és, és la millor recuperació que pot haver. O això, o gel, si tens gel, que t'ho pots portar, mm-hmm. o tens alguna cosa que et faci tan gel, aplicat a les cames.
I l'endemà, Jordi, com acostuma a ser? Clar, depèn, no?
L'endemà, depèn. Depèn de com... Si has treballat i has buscat, home, has estat a nivell de marques teves i tal, normalment, home. Són, 20, són 48 hores que la cosa pica, no? Mm-hmm. Però si tu et cuides una miqueta, en principi la cosa... Aviam. I el que he dit abans, un entrenament, res, de 25-30 minutets, molt liviano, de trote... I ja està. I quan estiraments, el que hem parlat abans, i ja està.
Què s'ha de menjar abans de la cursa?
Sí, ara venen de la setmana de l'Eva, també he fet unes diguéssim, una espècie de dietes per la setmana abans, prèvia a el que és el mig de marató.
Clar, venim de festes.
Venim de festes.
Venim de festes, sí. Venim d'uns dies en què...
Venim de menjar malament i clar...
Per això, el cos s'ha bueno, nutrit de menjar...
I tres de carboni... Bàsicament, no? Uh-huh. Però, bueno, la nit anterior, bé, el que no s'aparteix és de fer provatures amb els menjars, no? És evident que el menjar ha de ser molt, molt més liviano, que pots fer un esmorzar al dia de la cursa, però clar, si has de competir a les 10, aquests àpats a les 7 del matí haurien d'estar, havies de començar a esmorzar, 7 i mitja, i depèn de la persona. Hi ha gent que els àcids veu suc de taronja i li va la mar de bé, hi ha gent que veu d'això... L'ideal és menjar un suc i, ja et dic, uns cereals... o bé unes tostades amb mermelada, mm-hmm. alguns mengen fruita, alguns mengen plata, a mi el plata, per exemple, no m'entra pel matí, jo mm-hmm. menjo una poma, vull dir, hi ha gent que menja més, hi ha gent que, mira, una cosa que t'aguanti, no? Uh-huh. Depèn de la persona. Un menjar copiós, evidentment no.
No, evidentment.
No, perquè deixo, i sobretot veure líquid abans, durant...
I inclús, després.
I després, uh-huh. veure líquid. Petits glopets, clar, quan et donen l'ampolla d'aigua no és perquè et veus l'ampolla d'aigua de quart sencera, sinó és per fotre un parell de glopets, i després tancar l'ampolla, mm-hmm. o la portes amb tu uns d'això per donar fet de quatre colpets, o la llences directament, i ja està, i anar veient, sí, no esperar a tenir set, perquè si esperes a tenir set, és tard.
Escolta'm, tens controlat algun atleta de per aquí que tingui opcions?
Atleta de per aquí, d'aquí, de casa?
Sí, home,
atleta per aquí,
la Serra...
La Serra, que hauria d'estar al davant, tot i que Vilanova no li va anar al top bé. Sí, la Serra, depèn qui vingui, però sí, home, hauria d'estar entre els, home, jo crec que entre els 5 primers segur. Mm-hmm. Té una atleta d'hora 8 que va quedar segon l'any passat, que és una atleta del Calella que en té l'amic Prieto, un altre entrenador que està amb ella al Prat, mm-hmm. entre els nois, d'hora 8, i que jo sàpiga, ara per ara, aquest és un dels favorits amb homes. Mm-hmm. No sé, ara que vaig a la presentació de la mitja, sí. l'Eva en dirà segurament si ve algun més i tal. I en noies hi ha una noia, també del Pratenc, que té hora 21, que també hauria d'estar entre els que estan al capdavant, les tres primeres segur, a l'hora 20 suposo que estaran per ahí, les primeres mm. tres dones, entre l'hora 17 i l'hora 18. La Vinyet Noguero, que la veig bastant recuperada, mm. a Vilanova ja va fer un paper interessant, entre els locals està clar que entre el Dani Serra i la Vinyet Noguero han d'estar segurits,
sí, els nostres màxims exponents,
i mm. bueno, els altres, bueno, pues, els altres són els corredors que estaran mm-hmm. suposo les seves marques, i bueno,
sí, sí, aquí cadascú, com deia al principi,
fa,
no?
fa el que pot
i
ja n'hi ha prou.
Prou. Sí. I clar, la sensació de creuar la línia d'arribada, Jordi...
No, home, és
clar, cadascú la viu a la seva manera, no?
Corres a casa. Jo sempre he corregut pitjor a casa, per això.
Sí?
Mira que, o sigui, sembla que és absurd el que et diré ara, però és com un excés de responsabilitat, no? Clar, quan corres a casa...
Allò de la pressió?
La pressió, sempre, pressió teva, que te la fiques, perquè ningú diu res. Sempre pots fer-ho millor per dir, hòstia, anem a estar a casa meva, que sóc millor. En canvi, quan he corregut fora, he corregut sense tants nervis. Aquí sempre, ostres, és allò que dius, ostres, pots fer-ho millor que... I mira, a vegades aquesta autopressió a vegades et trenca. Aquí pressió no ha de tenir ningú, perquè correm a casa, som una família, estem tots, molta sitgetat que es vorà als carrers, i intentes passar-ho bé, superar la seva marca i no patir cap tipus d'incidents que, afortunadament, a la mitja matèria...
Clar, dius, vaig a passar-ho bé, però clar, amb 21 quilòmetres i una miqueta més, es passa malament, també. Hi ha moments de passar-ho malament.
Es passa malament. No és un passeig, eh?
Això depèn del grau de patiment que tingui cadascú, no?
Sí, sí. No, aviam, hi ha gent de tot. Hi ha gent que, aviam, és com la cursa que et comentava dels nassos. Gent que sortia amb el gorro de Papa Noel i tal.
Sí, disfressats.
Veurem el Juan Diego disfressat de Papa Noel, que l'any passat, passant una calça. Imagina tu. I aquest sí que pot tenir una baixada de tensió, perquè clar, superabrigat amb el vestit de Papa Noel, el gorro i tal, i el tio acaba d'això, bueno, però el Juan va passar-s'ho bé, a més, no s'ha perdut cap, ho farà bé, estarà ja, escolta, m'hora 40 el tio passant-s'ho bé, i escolta, i maneres de córrer, aviam, dir, ja que s'ho va passar bé, ja acaba la família, ja acaba amb el carretó del nen, i fa els 10 quilòmetres amb el carretó del nen, ja que vol els metres finals entrant agafats de la mà del seu fill o de la seva filla, els metres finals, bueno,
és
una festa, perquè aviam, és el que parlàvem, guanyar només guanyar un i la resta, però bueno, uh-huh. i hi ha gent que evidentment va superar-se, les marques Sitges és una bona opció per superar les seves marques, perquè uh-huh. ja dic, el circuit és molt millor aquest any inclús, i aviam, l'època és bona, uh-huh. una època bona, gener, febrer, març són les millors èpoques per córrer mitges maratons, entra la preparació per el que és la Marató de Barcelona, que és el mes de març, i bueno, aviam.
Uh-huh. Escolta'm, l'esportista generalment sempre parla del suport del públic. Fins a quin punt és important. Que als carrers hi hagi escalfament humà, diguem-ho així.
Ja t'ho dic jo. Si tu corresses, Pitu, i sí, estàs allà animant a Pitu.
Això et dona un plus?
Tu no pararies, o si et paressis, vinga, Pitu, lo típic, no paris, vinga, que pots, vinga, t'animes, i tu no pares, perquè ja tens una persona que t'està esperant allà, que t'està animant, home, si vas tan destrossat que no pares, vull dir, al contrari, seria el que digues, millor para, parem, caminem, retira, no es tracta de mostrar res, sinó que, però animar sí, perquè la gent home està als carrers, vull dir, l'animació Sitges, bueno, el que passa per recorreguts, que a vegades l'animació no és gaire, segons quina zona, costa trobar gent, no? Inclús hi ha gent que s'emprenya perquè va caminant pel passeig i s'emprenya perquè estan corrent i clar, l'home va comprar el diari i el molestes perquè està gent corrent. Bueno, aquell dia s'ha d'entendre que és un dia
especial
i que aquest dia, pues, escolta'm, vull dir, falta cultura esportiva, eh? Mm. Així, bueno, ara tinc gent que va anar a la Marató de Nova York, que per cert no es va fer, però sí que van anar allà i tal, i bueno, gent que ha repetit molts anys, no? I la gent s'hi aboca, no? Per exemple, aquesta de la Beòvia que et comentava, que he tingut gent que anava el dorsal, diguéssim, el pitral, va amb el nom de la persona, Pitu, tal, aquí, tal. I, bueno, la gent no coneix de res, però quan vas pujant allà a la part final de la Beòvia, vinga, Pitu, el nom al pitral, no coneixes res, però la gent t'anima, una mica com les proves ciclistes, allò que es fica la gent a banda i banda, animant, i allà no para ni Déu, tu. No
quan arriben al port.
Quan arriben al port, allà no para ni Déu, per què? Perquè la gent escolta, i si t'han despitjar, vinga, i s'han de donar aigua o tirar-te aigua per sobre, el que sigui, la gent t'anima, llavors tu saps una miqueta com en Déu, si jo m'has de parar ara, jo tinc que seguir aquí, perquè aquesta gent està aquí deixant-se aquí la veu per mi, m'entens?
És cert aquell tòpic que diu que molts cops, o sovint, traiem forces d'on no les tenim?
Sí, clar. Aviam, la gent no sap fins a quin punt d'això. Jo sempre, bueno, aviam, mira, posaré com a exemple jo mateix.
Sí.
Jo quan vaig començar... Ai, m'enganxes.
No, tranquil.
Jo quan vaig començar, espero que el diumenge estigui millor, eh? Sí. Jo quan vaig començar amb 14 anys, el meu recorregut, que entrem amb el Suborense, en la secció d'atletisme del Suborense, amb el senyor Totesaus, un senyor gran, que es portava, i era el recorregut nostre era fins al Terramarcal, però és Terramarcal i torna. I llavors quan arribàvem a l'alçada del Càncer, era un sprint. Vull dir, nosaltres això ho fèiem en 4 minuts i mig el quilòmetre, 4 i pico el quilòmetre. Qui m'anava a dir que jo 18 anys després aniria a una mitja marató, a 3.30 o 3.25, que és el que anava jo a mitja marató, corrent, no sent corredor, jo soc més marxador que corredor. Sí. No? O que hagués fet 12 hores sense parar, 144 quilòmetres, com vaig fer en pista l'any 92, l'any olímpic, per cert. Vull dir, jo quan vaig començar, ets capaç de fer, però més del que et penses, eh? Però qualsevol, tu mateix, vull dir, perquè no t'ho proposes, però series capaç de fer el que tu proposes, al teu ritme, sota el teu nivell, i tal. La ment fa cosa. La ment ja en entrenament, clar. Si no, una ment molt forta, si no tens una preparació darrere...
És tenir, suposo, molt clar quin nivell tens, què és el que pots fer, què és el que no pots fer...
I què és el que vols. Aquí tens exemple, el Joan no havia corregut mai, el Joan, escolta corrent, ho està fotent bé, li agrada la muntanya, va començar caminant, del caminar es va animar a córrer, del córrer d'això, eh? Aviam, si tot és fer-ho, vull dir, escolta, per què no? Aviam, dintre la teva limitació, aviam, però per què no? Tot és provar-ho, la marxa igual, quan feia marxa aquí, bueno, escolta, era aquí i a Sitges, saps? Això era, no sé, una cosa especial, una cosa rara, no? Mira, anava bé, vaig conèixer Espanya a través de la marxa.
Continueu sent els raros, els marxadors? O què?
No, ara, però jo quan vivia aquí i sent de Sitges i tal, jo m'ho havia sentit pel carrer, bueno, insults, ja saps de quina mena, no?
Sí.
Clar, amb aquest moviment tan especial, bueno, m'ho havia sentit de tot. I al principi m'emprenyava, vull dir, insultava jo l'altre i tal, o havia arribat, bueno, inclús algú agafar-lo del coll. Allò que dius, però arriba un moment que ja no... Ara, home, sempre hi ha algun inútil que et veu pel carrer i que veu un tio marxant i que
fa el comentari,
graciós, no? Sí, vull dir, bueno, va. Però hi ha més cultura. S'ha vist més el que és la marxa atlètica per la televisió. Uh-huh. És com corre, si vas al passeig, vull dir, jo al·lucino. Jo quan corria pel passeig, Toni...
Hi ha molta
eren
gent,
quatre, eren quatre, si eren molt. El Siscovil, el Triviño, allò, si eren quatre plegats els que anaven al passeig marit. Ara
van molts.
Ara, a
molts.
Qualsevol hora, a totes qualsevol hores. Condició... Dones, homes, grans, nens, persones grans, persones... Escolta, cadascú, és el que diem.
Vas a les 7 del matí i va persones corrent ja a les 7 del matí.
Sí, a les 7 del matí, gent que s'ho combina abans d'anar a la feina, escolta.
Sí.
A veure, l'esport més barat que hi ha, l'esport més fàcil que hi ha, no necessita anar amb gimnàs, no has de pagar cap quota, no has d'anar... Necessites unes sabatilles, una equipació mínima, i escolta, i circuits per anar a córrer, i el passeig és un circuit ideal, clar.
Estem arribant a la part final de la conversa amb Jordi Ballesteros. Dues coses m'agradaria per acabar. Una, què estàs fent ara?
Què estic fent ara?
Sí.
Aquí parlant amb tu. No. Què estic fent ara?
Molt hàbil.
Treballo al Prat, vaig els dies al Prat.
Sí.
És el quart any que estic a la secció d'atletisme del Prat, porto el grup de marxa. preparo opositors per coses de coses, per coses de l'Estat, policies i Policia Nacional, Mossos d'Esquadra. Ara hi ha poc Mossos d'Esquadra perquè s'han congelat les oposicions i això, o opositors per proves d'accés a INEF o coses així. I després preparo tot el grup de corredors CAT, que són fotimer de gent que tinc, molts acorden per correspondència i molts que també venen a la Prat aquests dies que jo vaig allà i treballo d'aquesta manera amb ells. Faig el que m'agrada, que tinc aquest privilegi, treballar per el que m'agrada. I el que et deia abans, ara més en la faceta d'entrenador que no passa l'atleta. També continuo entrenant perquè no vull deixar-ho del tot, però si no, el que diem, sí que agafes quilets. He fet quasi 4-5 quilets. Es nota, però...
No es nota, eh? Vull dir...
No, sí que es nota, perquè porto la jaqueta.
Evidentment,
no,
però...
No, sí que es nota, sí que nota. I el fet de... Home, ja el 31 fa 50 anys a sobre, vull dir que la cosa sí que es nota. Sí. Passa tot factura, llavors vull dir... Però bueno, m'ho passo bé. Vull dir, disfrutant, fas el que t'agrada, estàs dintre de l'esport, del món de l'esport, del que t'agrada. I vius d'això, pues, escolta, és una manera de...
Perfecte. L'última, parla'm del fenomen Kilian Jornet. Què et sembla?
Quina reflexió? Em sembla una passada. Un tio supercentrat, amb les idees ben clares, un fora de sèrie, és evident, és fora de sèrie, però què deia? Fora de sèrie, en qualitats, però ben entrenat. Des de clar, aquesta persona ho tenia clar, la família, sobre, en concret la mare, la persona que l'ha recolzat en tot el tipus de sentit, el tio disfruta, és un amant de la muntanya, i que a sobre guanya. Però guanya perquè disfruta. Jo penso que guanya...
Tot i que podem arribar a pensar que aquest tio està boig.
Sí, clar, que no entengui una miqueta d'això. Jo vaig veure el reportatge que va fer el darrer.
La setmana passada.
Però si escoltes una mica la conversa, de boig no té res. Jo penso que hi ha molta boig que no fa el que fa ell, fent altres coses que sí que són bogeries, no?
Jo pensava, tot això està molt bé, però clar, de la mateixa manera que els nens volen ser Messi... Potser hi haurà algú que voldrà ser Kilian Jornet.
Sí, home, jo en tinc un que entreno que vol ser Kilian Jornet, que és el Didac Massip.
Ja ho sé, el coneixo.
El coneixes, el Didac, sí. Que bueno, començar a córrer, mira, escolta, quan va començar ningú postava un duro pel Didac, perquè el veies córrer, a més, no que li costava, petitó i tal, el tio es va animar. Puc dir des d'aquí que és un tio, és un nano seriós, treballador 100%, constant, voluntariós, i ha aconseguit, ara està guanyant moltes curses en categoria júnior, que mira, fruit de la seva constància i voluntat, estic orgullós d'aquest nen, però molt, encara continua entrenant amb mi. Ara ha entrat a formar part dintre de la secció segurament de curses de muntanya, la seva categoria.
Sí.
I el que et deia, a base d'estimar l'esport, vull dir, va entrenar sol, és responsable, allò que vas al passeig per controlar realment si va o no va, i el tio està allà entrenant, plogui, nevi o el que sigui, el tio està allà fent el seu entrenament, i són els que arriben, tenen constància, voluntat, i la classe, pues el nano l'ha anat agafant a mesura que anem madurant. Bueno, s'ha estimat una mica el que en deies al Kilian, no? Per mi s'estima. Hi ha coses que jo no faria, que són l'esport extrem, no?
A l'extrem.
Un amic seu va morir amb una... Això ja és, aviam...
Bueno, uns quants han perdut
la
vida.
Sí, han perdut la vida i, ostres, clar, i és que pugen en parts de muntanya que et jugues el físic, Però, bueno, el que fa automobilisme també, el que corre en moto, pot tenir una caiguda, una mala caiguda. Aviam, amb atletisme ha passat, amb una marató... Mira, t'ha passat fent una marató, fent una mitja marató, no t'has fet una prova d'esforç, no has controlat una miqueta el tema cardiovascular...
Sí.
I s'ha quedat. Mira, una noia que entrenava jo, la Teresa Farriol, que va morir també a la Cavalls de Vent.
Sí.
Aquesta noia fins al mes de març entrenava amb mi. Bueno, va canviar d'entrenador, se'n va anar tal, i el juny o així, bueno, era una noia que coneixia també. Va morir també per una hipotèrmia a la Cavalls de Vent. No va parar, anava amb la persona que l'acompanyava, para. No, jo la conec, puc dir que així era la Tere. Era anàrquica i era molt... Ja. Jo tinc que acabar aquí, sigui com sigui, és el que diem. No. Quan tu sents una sensació rara, que ja no són agulletes, ni són el típic flato, ni és el típic... No, és un dolor raro que no he sentit mai quan corro al costat esquerre. Se'm paralitza un braç... Hòstia, aviam, no tens que demostrar res a ningú. No. Allà on estàs, pares, busques una assistència i s'acaba el bròquil, m'entens? Això és salut. I llavors, a vegades passen coses per això, pel que et deia dels reptes, no? Que la gent, sí, jo aquí, encara que sigui, em tinc que deixar la pell. No. Aviam, és un esport sacrificat,
no cal.
Hi ha fatiga, no però cal. No cal arribar a aquest extrem,
Molt bé, doncs em sembla una bona reflexió per acabar aquesta conversa amb en Jordi Ballesteros. Jordi, moltíssimes gràcies per haver vingut una vegada més.
A vosaltres.
Que gaudeixis d'una bona cursa.
I tant, estarem allà, es veiem.
Molt bé, fantàstic. Toni, moltes gràcies. I a vostès moltíssimes gràcies. Adéu-siau, bona tarda.